Parlem d'Òpera, una coproducció de la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Benvolguts i benvolgudes, aquí estem una setmana més per acompanyar-vos durant una horeta, quan ja s'ha fet fosc, avançant cap a l'hivern i al final d'aquest any. Jo sempre penso la feina que comporta preparar un programa d'aquests, unes quantes hores, i després tot es redueix a una hora i fins al proper. Aquesta rapidesa és com els caps de setmana i les vacances, que se'n van en un sospir. Però bé, malgrat tot, som perseverants i aquí us esperem un cop cada 7 dies per explicar-vos coses d'òpera. Mira que us anem explicat durant aquests més de 14 anys que portem en antena, i jo mai m'encanso, per ara. Hi ha molt per explicar, sigui d'actualitat o no. El d'avui serà un programa dels d'actualitat. Rocío García, el control de so, i qui us parla, Jordi Torrents. Us donem una cordial benvinguda al programa número 581. Avui hem començat amb un fragment musical que poques presentacions necessiten, oi que no? E luce van le stelle, la famosíssima ària de Mario Cavaradossi del tercer acte de Tosca, de Giacomo Puccini, on el pintor d'idea revolucionària s'acomiada amb molta força i sentiment de la vida, que li serà injustament arrabassada pocs minuts més tard. Era el tenor italià Renato Cioni amb l'orquestra de la Royal Opera House Covent Garden, dirigida per Carlo Felice Cilario. Com heu pogut comprovar, pels aplaudiments era una funció en viu del 24 de gener de 1964. Una producció llegendària, doncs, en ella hi participa una Maria Callas de només 40 anys, però que en plena crisi vital cada cop es prodiga menys en els escenaris. Precisament és d'aquesta producció el mític enregistrament de l'acte segon, amb la gran diva grega i Tito Gobbi fent d'Escàrpia. Bé, tot això és accessori perquè jo he triat començar amb E luce van le stelle i el protagonista era Renato Cioni. Amb Tosca tanquem un any on Puccini ha tingut un protagonisme especial, doncs aquest 2024 es compleixen els 100 anys de la seva mort, sent la data precisa de l'efemèride del dia 29, o sigui d'aquí a 8 dies. I a casa nostra n'ha tingut molt de protagonisme perquè, al contrari de la majoria de teatres que han dedicat un o dos títols com a molt a la commemoració, la foc ha programat Puccini durant tot un any, encavalcat entre dues temporades. A la 23-24 vam sentir Manon Lescaut i Turandot. I a la 24-25 hem sentit La Bohème i ara sentirem Tosca, títol amb el qual acabarem el nostre particular any Puccini. Efectivament, el divendres 29, a les 8 del vespre, estrenarem a la Faràndula aquestes funcions, que seran poques, d'una producció que ja hem vist a les nostres temporades anteriorment. Després parlarem de dates i del cast. Per ara sentirem més música i serà el duet del primer acte, Quale occhio al mondo, amb dos grans, Franco Corelli, Mario i Birgit Nilsson, Tosca, l'orquestra de l'Acadèmia de Santa Cecília de Roma i Lori Matzel a la batuta.
Thank you.
Parlem d'òpera, a Ràdio Sabadell.
Tosca, òpera en tres actes en llibret de Giuseppe Giacosa i Luigi Illica, es va estrenar en el Teatro Costanzi de Roma el 14 de gener de 1900. Roma 1900 estrena i Roma 1800, lloc i any on transcorre la trama, un segle de distància. Com va tenir Puccini la idea de compondre aquesta òpera? Doncs tot va venir a través del teatre. Anem a conèixer Victorien Sardou, dramaturg francès nascut a París el 5 de setembre de 1831 i mort a la mateixa ciutat el 8 de novembre de 1908. Nascut en el si d'una família modesta, Sardou va lluitar molt per obrir-se pas en l'escena francesa. L'èxit li va començar a arribar a partir del 1859, quan va començar a ser protegit per l'actriu ja madura Virginie de Jacet. Aviat Sardou estava a primera línia del teatre francès, amb obres plenes de sàtira i crítica social. El 1882 va escriure Fedora, una obra que fou portada a l'escenari operístic per Umberto Giordano i escrita especialment per la gran actriu Sara Bernhardt. El 1893 va crear Madame Saint-Jean, que també va acabar en òpera de Giordano. Però la seva obra més famosa, sens dubte, fou La Tosca, drama en cinc actes que es va estrenar el 24 de novembre de 1887 en el Teatre de la Porte Saint-Martin de París, amb la Bernhardt com a protagonista. Les crítiques foren negatives d'inici, però l'actriu la va portar de gira per tot el món durant els anys següents a l'estrena. A mitjans de la dècada de 1920, l'obra de Sardou va caure en del repertori, però gràcies a l'òpera de Puccini, encara recordada. El nom de Sara Bernhardt va íntimament associat al rol de Tosca de l'obra de Sardou, evidentment. Va estrenar-la a Londres el 1888 i aquesta gira mundial que dèiem la va portar a països tan llunyans i aleshores exòtics com Egipte, Turquia, Austràlia i alguns estats llatinoamericans. El 1905, quan l'actriu ja passava dels 60 anys, la va interpretar a Rio de Janeiro i allà va patir l'accident que li va lesionar una cama en saltar a l'escena final des dels merlets de Castel Sant'Àngelo, que ja sabeu que sempre han de posar un matalàs o tota una pila per esmorteir la caiguda de la soprano, i resulta que a Rio no es van prendre les mesures de seguretat pertinents i la pobra dona es va fer molt mal. La ferida no es va curar mai adequadament i 10 anys més tard se li va haver d'amputar la cama. Així que ja veieu quanta història hi ha darrere de la Tosca, eh?
Come on. Oh, conosce di coscienza, io saprei la movenza.
Parlami ancor come dianzi parlavi, e così dolce il suol della tua voce.
Uniti, desolanti, di fondere nel mondo i vostri amori, amore, 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 amore.
L'anima freme in celestial crescente ardor ed in armonico vol già l'anima va all'estasi d'amor.
Gli occhi ti chiuderò con
son pronto.
Tieni a mente al primo colpo giù. Ne rialzarti innanzi ch'io ti chiami.
No, a voi.
E cadi bene.
Come la Tosca in teatro.
Non ridere.
Così.
Così.
Ara hem sentit sencer el duet del tercer acte entre Tosca i Mario, que comença amb el fragment A, Franchigia a Floria Tosca, amb Maria Callas i Giuseppe Di Stefano, acompanyats per l'orquestra de la Scala de Milà, sota la batuta de Víctor de Sabata, un enregistrament certament mític de l'any 1953 del segell EMI. Però parlàvem de com Puccini es va il·luminar per compondre aquesta òpera, en el meu parer la millor de totes les seves, però això és molt personal, eh? Segur que amb un compositor com Puccini hi haurà diversitat d'opinions. Puccini va veure la representació que Sara Bernhardt va fer a Milà durant la seva gira a principis de 1889 i també la va veure a Turí. El compositor va quedar colpit amb l'obra i immediatament va demanar al seu editor Giulio Ricordi que adquirís els drets sobre l'obra. Sardou no ho va refusar, però va rebre la proposta en fredor. I finalment a París, a finals de 1893, Ricordi obté l'autorització, però no a favor de Puccini, la música del qual no agradava a Sardou, sinó d'Alberto Franchetti, un compositor molt menor que poc abans havia estrenat l'òpera Cristoforo Colombo a Gènova, sembla que amb èxit. Luigi Illica va preparar un esbós de llibret i el va presentar a Sardou perquè l'aprovés, amb Ricordi i Verdi com a testimonis. Per cert, que el vell mestre va confessar posteriorment que li hauria agradat compondre Tosca. Pocs mesos després, Franchetti va renunciar i així Ricordi li va poder passar el projecte a Puccini, el 1895, que va començar a treballar després de l'exitosa estrena de la Bohème el 1896 a Turí. Giuseppe Giacosa es va unir a l'equip de llibretistes, si bé era molt crític amb el tema i creia que l'èxit de l'obra teatral més que el text es devia a l'actuació de la Bernhardt. Finalment, després de no poques dificultats, l'òpera es va estrenar el 14 de gener de 1900 amb la famosa soprano romanesa Ariclea d'Arclé com a Tosca, el tenor italià Emilio De Marchi com a Mario i el baríton també italià Eugenio Giraldoni com a Scarpia. Soprano i tenor tenien 39 anys tots dos i el baríton 28. La ballada fou força agitada, doncs així estava la situació a Itàlia en aquella època, amb temors constants d'atemptats contra les altres personalitats. De fet, pocs mesos després, el 29 de juliol del mateix any de 1900, el propi rei d'Itàlia, Umberto I, fou assassinat. Tot i això, a l'estrena de Tosca hi van assistir el primer ministre i la reina. L'ambient era tens, hi va haver algun enrenou amb alguns espectadors que van arribar tard i van fer que el director hagués de començar tot des de l'inici. El director era Leopoldo Mugnone. Suposo que l'home devia estar molt acollonit, doncs era el mateix director que dirigia el Liceu el 7 de novembre de 1893, el dia de la bomba. En fi...
Parlem d'òpera, amb Jordi Torrents.
Anem a parlar de la nostra Tosca, que serà la setena vegada que la farem. La producció que presentem no és nova. De fet, es va estrenar el 2012, sent aleshores la protagonista, l'avui en dia gran estrella mundial de l'òpera, Sayo Hernández, que va debutar aquí el rol que després ha cantat en grans teatres del circuit. El març de 2021 en vàrem fer una reposició, però pensem que el públic no la va poder gaudir perquè estàvem en plena pandèmia, amb restriccions per omplir el teatre en la seva totalitat, amb mascaretes, etc., de manera que hem pensat que era el moment de tornar-la a presentar i d'aquesta manera cloure l'any Puccini. A més, és una de les produccions que vàrem presentar el passat mes de juliol en el Festival de Saaremaa, Estònia, de manera que la tenim recent i, per tant, fàcil de recuperar, amb un repartiment que pràcticament serà el mateix. El paper de Flòria Tosca anirà a càrrec de la soprano extremenya Carmen Solís, un dels valors més sòlids en l'actualitat d'Espanya. Ja la coneixeu perquè ens va fer part de la producció de Madame Butterfly l'any passat i de Manon Lescaut enguany. El tenor madrileny Enrique Ferrer torna a casa nostra per encarnar Mario Cavaradossi, el pintor revolucionari. El malvat baró Scarpia el faran dos barítons diferents, Luis Cancino, que ja ho va ser el 2021 i ha estat Germó i Rigoletto, a les nostres temporades farà les dues primeres funcions, i les dues darreres les farà Manuel Mas, a qui varen veure com a Sharpless en la Butterfly de l'any 2016. El sabadellenc Pau Armengol serà el sacristà, Juan Carlos Esteve serà Angelotti, Jorge Juan Morat Espoleta, Quim Cornet Charrone, Laura Obradors un pastor, i Lluís Verger serà el carceller. Com sempre, el cor d'amics de l'Òpera de Sabadell, que la Tosca no té molta intervenció, i l'Orquestra Simfònica del Vallès estaran aquí per sostenir musicalment la cosa. El cor el dirigeix el seu titular, Daniel Gil de Tejada, i l'orquestra, el director sabadellenc, establert a Alemanya, Sergi Roca Bru, que ja la va dirigir el 2021. La direcció escènica i el vestuari van a càrrec de Carles Ortiz, assistit per Jaume Sangrà, el disseny d'escenografies de Jordi Galobart, i la il·luminació de David Galvez i Javier Palmer. En aquesta ocasió només se'n faran quatre funcions, tres a Sabadell el divendres 29 de novembre a les 8 de la tarda, el diumenge 1 de desembre a les 6 de la tarda i el dimarts 3 de desembre de 9 a les 8. La quarta serà al Palau de la Música Catalana de Barcelona el dissabte 7 de desembre a les 6:30 de la tarda. Això serà tot i així acabarem l'any Puccini. Sentim, a continuació, l'inici de l'acte segon de Tosca, amb el més semblant que Scarpia té una ària. Tosca è un bon falco, ha più forte sapore. Més l'escena que segueix amb Tito Gobbi. També hi sentim Dario Caselli, Charrone, Angelo Mercuriale, Spoletta, Giuseppe Di Stefano, Mario, Maria Callas, la veu de Tosca i el cor intern.
Strimpellan gavotte, tu attenderai la Tosca in sull'entrata, le dirai dirai ch'io l'aspetto finita la cantata. O meglio, le darai questo biglietto, ella verrà. Il suo Mario al piacer mio s'arrenderà. Tal dei profondi amori è la profonda miseria. Ha più forte sapore la conquista violenta che il bellicio consenso. Io di sospiri e di notti almeno una riposa m'appago, non so trarre accordi di chitarra né oroscopo di fior, né far l'occhio di pesce tu bar come tortora.
Seguimo la traccia, giunti a un'erba villetta tra le frate perduta, ella m'entrò, ne si suona ben presto, allor scavalco lesto il muro del giardino coi miei cagnotti e piombo in casa.
Quel bravo Spoletta
fiuto, razzolo, frugo.
Vai, gli angelotti!
Non si è trovato!
Cane, a traditore, che fa di
basilisco, alle volte! Gesù! C'era il pittor
Cavaradossi!
E sa dove l'altro s'asconde, ogni suo gesto, ogni accento tradia, tal beffarda ironia, chi lo trassi in arresto?
Meno male! Introducete il cavalier a me Roberti, il giudice del fisco.
Al violenza!
Cavalier, vi piaccia accomodarvi?
Lo saper!
Sedete!
Aspetto!
E sia! Venuto che un prigione
la sua voce.
Castel Sant'Angelo
ignoro,
e pur si pretende che voi l'abbiate accolto in Sant'Andrea, provvisto di cibo e di
menzogna,
e guidato ad un vostro podere suburbano.
Nego le prove,
un
l'ultima accusa. I vostri birri van frugar la villa.
Segno che ben celato.
Sospetti di spia.
Alle nostre ricerche egli rideva.
E ride ancor, e ride ancor.
Questo luogo di lacrime. Badate.
T'agrada l'òpera? En parlem a Ràdio Sabadell.
Estimats amics i amigues oients, avui aprofitarem el programa per presentar els personatges d'aquest mes de novembre. Un baix italià i una mezzosoprano alemanya. Som-hi. Primer parlarem d'Ivo Vinco, que va néixer a Borgo Chiesanuova, prop de Verona, el dia 8 de novembre de 1927. Va iniciar els seus estudis musicals en el Liceo Musicale de Verona i els va proseguir a l'Acadèmia de la Scala Milanesa, on fou deixeble del famós professor Ettore Campogalliani. El seu debut professional es va produir també a Verona, interpretant el rol de Ramfis a Aida. A partir d'aquest moment va aparèixer en els més importants teatres d'Itàlia, la Scala, l'Òpera de Roma, el San Carlo, el Reggio de Turí, la Fenice, el Comunale de Bologna, Massimo de Palermo, Reggio de Parma, a Florència, etc. La seva carrera, però, també va ser internacional, actuant a les òperes de Viena, Múnich, París, Hamburg, Monte Carlo, el Bolshoi de Moscou, el Liceu, el São Carlos de Lisboa, a Ciutat de Mèxic, al Colón de Buenos Aires, al Met, a Chicago o a San Francisco. El Liceu hi va cantar en nombroses ocasions, des del 1959, quan va intervenir a Lucia de Lammermoor, Simón Mocanegra, la Sonàmbula i Guglielmo Tell. El 1960 va cantar Barbera de Sevilla, la Favorita. El 1961, la Cenerentola i la Gioconda. El 1962, Norma i el Trovatore. Va tornar el 1966 per la Favorita i Norma. El 1968 fou Felip II a Don Carlo. El 1972, novament Norma. 1976, Lucia. El 1977, Trovatore i Aida. 1978, la Gioconda. 1979, Sansone, Dalila. El 1980, Aida i la Bohème. 1981, novament Don Carlo, però aquesta vegada com el gran inquisidor. I Adriana Lecouvreur. 1983, Otello i Werther. 1984, Turandot. 1985, de nou el Sansón. 1987, Aida i Adriana, novament. 1988, un ball i màscara, Trovatore i Gioconda. El 1994 va participar a la gran gala de les millors veus del món amb el Liceu acabat de cremar. I la seva última aparició en les temporades del Liceu fou l'abril de 1997, ja gairebé amb 70 anys, però en el Teatre Victòria, mentre es reconstruïa el Teatre de les Rambles, quan fou el sacristà a Tosca, l'única vegada que jo l'he vist cantant directe. Com veieu, un amplíssim i il·lustre historial liceista. A banda d'això, el vaig conèixer personalment el 1992. Sabreu que va estar casat amb la gran mezzo Fiorenza Cossotto, amb qui va tenir un fill. Quan la Cossotto va venir a cantar a Sabadell Cavalleria Rusticana, Ivo Vinco va demanar cert assessorament pel que feia a la repatriació del sou de la seva esposa a Itàlia. I vàrem tenir una conversa al respecte. Anys més tard ens arribarien veus que Vinco havia deixat la seva dona. No sé, de fet penso que la seva carrera va quedar una mica a l'ombra a causa d'una cònjuga tan brillant com la seva. O potser al contrari, això la va oferir, doncs sempre anaven en un pack. El baix baríton Marco Vinco és el seu nebot. Ivo Vinco va morir a Verona el 8 de juny de 2014 als 86 anys d'edat. I ara el sentirem cantant l'àrea de Don Bartolo de Le Nozze di Figaro de Mozart, de l'acte primer La Vendetta o La Vendetta, amb l'orquestra Filharmonia, dirigida per Carlo Maria Giulini.
La vendetta, oh la vendetta, è un piacere ser mato ai fatti. ignor non degli oltraggi e bassezza e ogni ore vietà e bassezza e ogni ore vietà e ogni ore vietà con astuzia con arguzia con giudizio col criterio si potrebbe con l'astuzia, con l'arguzia, col giudizio, col criterio, si potrebbe il fatto è serio, il fatto è serio, il fatto è serio.
La meitat femenina d'aquest novembre de 2024 és la mezzosoprano Trude Elise Schmidt, nascuda a Saarbrücken, Alemanya, el 7 de novembre de 1942. Va estudiar a cant i va debutar a la seva ciutat natal el 1965 com a Hänsel, de Hänsel und Gretel, de Humperdinck. Com és habitual, en cantants alemanys es va enrolar com a membre estable d'una companyia, l'òpera estatal de Hesse, a Wiesbaden, que el 1969 va canviar per la Deutsche Oper am Rhein, a Düsseldorf. El mateix any participa en l'estrena mundial de l'òpera Träume del compositor coreà Lee Sang-yoon a Nuremberg. El 1974 participa en una gira pel Japó amb la Bayerische Staatsoper. 1975 canta per primera vegada en el Festival de Bayreuth, interpretant el paper de Welgunde, tant a Das Rheingold com a Götterdämmerung. 1976 canta Così fan tutte Kleinburg. Del 1974 al 1995 va cantar en el Festival de Salzburg, on va interpretar, entre d'altres, roles com la segona dama de la flauta màgica, el compositor d'Ariadne of Naxos, Clairon de Capriccio, Cherubino de la Notte di Figaro i d'Amante di Domeneo, Macbeth de Falstaff, o, ja més madura, la Marcellina de les Noces, de nou. Va treballar en els principals teatres d'Europa i Amèrica, ara ho va fer en el Colón. Foren notables les seves caracteritzacions de Kostelnica, Genufa de Janáček i de Carlota di Gesegneten de Schlecker. Va participar també en l'estrena mundial de l'òpera Enrico del compositor alemany Manfred Trojan en el Festival de Schwetzingen. 1985 va cantar la missa de la coronació de Mozart dirigida per Karajan i en la Basílica de Sant Pere davant el papa Joan Pau II. Al Liceu hi va venir tres vegades, el gener de 1988, quan va fer el Sesto de la Clemenza di Tito, l'abril-maig de 1990 amb el compositor d'Ariadne of Naxos, i el setembre de 1990, quan va cantar una sola funció de Don Giovanni com a Dona Elvira, amb la trup de la Bayerische Staatsoper. Trude Elise Schmidt va morir a la seva ciutat natal el 24 de juny de 2004, a l'edat de 61 anys. I ara la sentirem a Die lustigen Weiber von Windsor, les alegres casades de Windsor, l'òpera d'Otto Nicolai, a l'àrea del tercer acte Vom Jäger Herne, Die Märsch ist alt, el vell conte del caçador Herne, que correspon al personatge de Frau Reich, amb l'Orquestra Sinfònica de la Ràdio de Baviera, sota la batuta de Rafael Kubelik. Per acabar, una última pinzellada de Tosca, al final amb la Calas. Tot emplaçant-vos per un nou programa que sentirem la setmana vinent, d'acord? Adéu-siau i fins dijous que ve.
Thank you. Presto su, Mario, Mario! Su, presto, andiam! Su, su! Mario, Mario! Ah!
Ostres, tu, avui ens han quedat curts. Doncs bé, us convido a sentir la mateixa peça, el final de Tosca, però en la versió de la Birgit Nilsson. I ara sí, adeu!
Thank you.
Contacta amb nosaltres o per a @radiosabadell.fm.